Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La intensa pluja que ha portat la pertorbació que afecta Catalunya aquest divendres està causant problemes de trànsit i incidències per inundacions de baixos, passos soterrats i pàrquings. Una persona ha hagut de ser rescatada de l'interior del seu cotxe atrapada per l'aiguat. La neu també afecta el trànsit per l'obligació de l'ús de les cadenes en algunes vies i el transport escolar. El Consell Comarcal del Berguedà ha informat que, a causa de l'estat de les carreteres, se suspenen 6 rutes de transport escolar a Vallcebre, Sant Julià de Cerdanyola, Castellà de Nuc, Saldes, Capolat i Espinalbet. Tinguem en compte, doncs, la previsió del temps per aquesta jornada, Carme Farnell.
Bon dia, està plovent i ho està fent amb ganes, sobretot cap a les comarques de Barcelona i comarques de Girona, i la tendència és que també vagi afectant especialment cap a la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Aquestes pluges afectaran a bona part de Catalunya durant el matí, és que la tendència a poc a poc és que es vagin desplaçant cap al sud i llavors de nou tornaran a afectar cap a les comarques de Tarragona i comarques de Ponent. Aquestes pluges, com hem dit, seran més de matí. A la tarda la tendència és que vagin a menys. Encara hi haurà algunes cap al litoral central, cap al Camp de Tarragona, però a poc les precipitacions minvaran, alhora que també entrarà l'aire fred i notarem com les temperatures seran més baixes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Val a dir que els bombers han informat d'una cinquantena de sortides entre les 6 i les 10 del matí, sobretot a les comarques del Barcelonès, el Maresme i els Vallesos. Passem pàgina ara mateix per explicar-vos que Mollerussa inaugura avui Donacions, una exposició d'una trentena de dissenys que van desfilar a l'última edició del concurs nacional de vestits de paper. Es tracta de peces no premiades, cedides per les seves propietàries, que fomentaran part del fons del Museu del Vestit de Paper de la ciutat. Ens amplia aquesta informació Xavi Ferreny des de Ràdio Ponent.
Bon dia. La mostra inclou peces de moda actual, fantasia i època. Les tres categories del concurs de vestits de paper celebrat el passat 16 de desembre s'hi podran veure dissenys d'una gran dificultat de confecció, com el d'un vestit fet de ganxet de fil de paper o un altre a base d'oueres. Un dels organitzadors, Enric Gràcia, treu ferro al fet que l'exposició no compti amb vestits premiats.
És que s'ha de comptar que, clar, el dia del concurs només se'n pot premiar tres. M'entens el que vull dir? Llavors, clar, no vol dir que els altres no siguin macros o no tinguin tanta o més senya que els que hem guanyat. A vegades tampoc no guanya el que... A vegades guanya més el que té impacte que el que té molta feina.
Els dissenys de la mostra també protagonitzaran les desfilades i exposicions promocionals del concurs que du a terme l'Ajuntament durant tot l'any per tot el territori espanyol. L'exposició es podrà veure al Museu de Vestits de Paper fins al proper 18 de febrer.
I en un altre sentit de notícies, per 5 anys consecutius l'Ajuntament de Mollet, a través de la seva empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació, ha posat en marxa el programa Treball i Formació. D'aquesta convocatòria se'n beneficiaran 31 persones, igual que l'edició anterior. Ens informa, ho despleguem des de Ràdio Mollet, Emma Balea, bon dia.
Bon dia, aquest nou programa de Treball i Formació ha tingut una primera sessió informativa amb la trentena de persones a la sala de plens de l'Ajuntament, entre elles Prudencio Guerrero, de 51 anys, que portava un any i mig sense feina i ara farà tasques com a forestal. També ha trobat feina Maribel Fernández, de 55 anys, que desenvoluparà tasques d'administrativa. Portava 6 anys a l'atur.
Bueno, estaba en paro, llevaba bastante tiempo en paro. Después de hacer unos cursillos, pues me han cogido en el ayuntamiento para trabajar de forestal.
La veritat, molt contenta. No puc dir una altra cosa perquè, a més, són tasques administratives, que és de lo que jo tenia formació i de lo que havia treballat, i estic molt contenta per aquesta oportunitat.
El programa Treball i Formació està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.
Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís per nevades que poden arribar fins als 500 metres al prelitoral sud i central a partir de la propera matinada. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Les 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a obet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts. Molt bon dia. Com estan? Benvinguts a aquesta edició d'avui divendres de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Per fi, doncs, ha arribat aquesta pluja. Esperada per tal com està la situació, que ja ho hem dit moltes vegades, la situació que no pintava gaire bé després de que ens comprovessin com està l'estat dels pantans i com estava la situació en quant a reserves podem parlar, perquè no pintava gaire bé. Però bé, sempre les pluges són benvingudes, sempre que plogui d'aquesta manera, podem dir suau, per posar-li un adjectiu, que no sigui aquelles pluges fortes que solen a vegades fer mal, i Déu-n'hi-do, que a vegades hem vist aquestes imatges derriades a segons quines poblacions, sobretot les poblacions del Maresme, que tenen aquelles ries que els passen pel mig de la població, i que més d'una vegada algú que ja ha aparcat el cotxe se l'ha trobat bé, quasi arran de mar. Bé, de moment, la pluja que ja estava anunciada, que arribaria, i bé, doncs sempre és benvinguda aquest tipus de pluja, si és que, com dèiem, si és que és d'aquesta manera. Però sempre hem de dir que tampoc plou a gust de tothom. Sempre hi ha algú, doncs, que no li agrada conviure gaire amb la pluja. Però bé, és el que hi ha, la situació és d'aquesta manera, la pluja... De moment, aquest matí veurem què ens explica en Sergi, si ha d'aguantar més o si només és de matí, allò que podíem dir amb data de caducitat, o amb hora de caducitat, o amb temps de caducitat. Tot això d'aquí una estona, amb en Sergi, amb el temps per la meteo. Abans, si em permeten, els explico que tractarà avui aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. A part del temps, la premsa. Amb l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, que ens explicaran, per als que encara no hagin anat a buscar el diari, què hi poden trobar a la premsa general. Felicitarem els sants i aniversaris i parlarem de notícies, com cada divendres, sants d'avui, demà i demà passat. Com dèiem, parlarem de notícies, la de fa un any, la de fa cinc, i acabarem amb el refrany o frase del dia comentat avui per en Víctor Pàmies, des del portal Festa Festa, l'apartat de dites i refranys. Cada divendres és emoció. El divendres al dia, ja ho saben els que ens aneu seguint, que és dia de cinema, perquè tenim tres seccions dedicades al cinema. Dues a la segona hora i una a la primera, que és aquestes emocions que ens porta la Montse Hidalgo juntament amb la doctora en psicologia Maria Palacín. I avui s'acaba la visió emocional de la pel·lícula Lo Impossible, abordant la importància de la resistència per aconseguir superar situacions adverses. És curiós aquesta secció perquè, déu-n'hi-do, el que es treu d'una pel·lícula, el que hi poden trobar, ara toca Lo Impossible, dels abans havien sigut altres pel·lícules, i sempre, sempre s'hi pot trobar algun tema, alguna cosa que parlar referent a aquella pel·lícula que pot ser, si te la mires com a espectador de cinema, no hi veus més que el sí, que una pel·lícula que pots dir, sí, està molt ben feta, els actors treballen molt bé, l'argument està bo, però està bé, però amb l'apartat psicològic, déu-n'hi-do el que hi podem trobar en determinades pel·lícules. Tot això ho tenim aquí a l'espai Emocions amb la Montse Hidalgo. Avui és el dia també del rentaplats setmanals d'aquelles notícies que s'han donat a l'informatiu durant la setmana, i el que fem és posar-los en uns plats per posar-los al nostre rentaplats. Els plats hi porten la paraula, un altre plat hi porta el número, o un altre hi porta el noi o la noia, l'altre l'anxova, la notícia bona, i l'altre la vaca tremolosa, la notícia no tan bona. I també tindrem un moment pel record, aquests moments pels records dels arxius de la nostra fonoteca, dels arxius de ràdio L'Escala, de les entrevistes. Encara ens queden personatges de les entrevistes de la primera època de Torna-la a tocar, Sam, de la primera època de Magazine. Avui, amb Sam, Jordi Piquet parlarà amb Vicenç Pagès, també, sobre apunts de la seva vida de jove i com es vivia a L'Escala a la seva època. I amb els moments pel record ja posarem el punt i final a aquesta primera hora al voltant de les 12 per ja de seguida començar la segona. I què ens acompanyarà? La música, com no. Música de la bona, aquesta música gran reserva que ens acompanya programa rere programa, que ens serveix molt bé doncs, per passar d'una secció a l'altra. Hi haurà temps, fa temps que no en parlo, hi haurà temps per la cançó del dia? Ho provarem, a veure si un moment o altre ens hi cap, però a vegades, depenent del dia, la cosa va molt s'expandeix molt, vull dir, les seccions tenen aquestes durades d'un quart d'hora, i amb la combinació amb la música, a vegades intentes doncs, comprimir-ho tot en una hora, i per això hi ha algunes seccions que no t'hi quemen, per això alguna vegada no he parlat del dia, però sempre que hi hagi espai, sempre tindrem aquesta secció, la cançó del dia. Molt bé, si els sembla bé, després de d'aquestes explicacions, de tot aquest sumari, i si ens hi volen acompanyar i fer companyia, doncs comencem el moment que se'ns acaba una sintonia i en comencem una altra. Bé, i comencem per el temps. Amb temperatures ens afilàvem a prop del 10, sempre a l'hivern posa't aquesta barrera del 10, no sé per què, no me preguntin per què, no sé per què. I la temperatura actual avui és de 9 graus, hem baixat aquesta barrera, la humitat del 71%, la veig baixa, aquesta humitat, no ho sé. Jo penso que tal com està, hauria d'estar molt més alta, però bé, això és el que marca aquesta sessió meteorològica. I en quant a la sensació tèrmica, baixa, perquè la sensació tèrmica és de 5 en 1. Si la temperatura és de 9, la sensació tèrmica, es podrien dir que és 4 graus per sota, 5 en 1. Podríem dir doncs, que aquells dies que hi ha més diferència, ahir també, no sé si era ahir o abans d'ahir, també hi havia una diferència important, que variava un parell de graus, però 4 graus des de que donem aquesta temperatura, aquesta sensació tèrmica, penso que és la vegada que hi ha més diferència. Cap a baix, després, com arriba l'estiu, la diferència sol ser cap amunt. Tenim tant de graus, 20 i pico de graus, i a vegades la sensació tèrmica s'enfila 2 o 3 graus més. Això ja, com arribem a la temporada d'estiu, ho podrem comprovar. Molt bé, això és el que tenim en quant a temperatures. Anem a previsions. Què ens espera per tot aquest cap de setmana, començant per avui, amb un cel tapat tot el dia, amb núvols compactes tota la jornada. Entre matinada i migdia ha arribat aquesta pluja que anirà parant ara al punt del migdia i desapareixerà a la tarda. Al final del dia s'obrirà alguna tímida clariana, ambient clarament més fred i també humit. Aquí venia perquè doncs, no m'enquadrava molt aquesta humitat, que no arribés als 80 o quasi ja als 90%, com ha passat alguna vegada. Perquè pel que fa al vent, entrarà tramuntana moderada de força 4 a 6, que aquesta tramuntana ja s'ha anat reforçant i a migdia bufarà forta, amb força 6-8. Al vespre de la nit baixarà fins a força 5-7. A partir de migdia les ratxes poden superar els 80 km per hora. Atenció que, com acabi la pluja, ja ens arriba la tramuntana. I l'estat de la mar, forta maró a partir de migdia i tarda, amb un tràgol de gregal de 2 metres d'alçada. Això per divendres. Ja dissabte, amb cel tapat de matinada, núvols encara compactes i risc de 4 gotes. Al matí encara dominaran els núvols, però en mica s'aniran esqueixant amb moltes més ullades de sol a migdia i tarda. Es mantindrà un cel variable fins al final del dia, amb un ambient fresc. Amb un vent de tramuntana moderada de matinada de força 5-7, que en baixarà de força 4-6, al mateix temps que girarà a Provençal. A la tarda i nit bufarà Provençal moderat. I la mar a forta maró tot el dia. I acabarem la setmana diumenge amb un cel variable a primera hora de matinada, amb restes d'algun núvol. Al matí ja quedarà el cel serè i continuarà així la resta del dia amb un panorama molt assolellat, ambient més agradable al centre del dia. I el vent entre gregal i provençal de força de 3-4 de matinada i matí a migdia anirà girant a llevant fluix fins a calmar el vespre i la nit. I la mar, maró de matinada i matí amb marejol a partir de migdia. Tràgol de llevant d'un metre d'alçada fins també al migdia. Bé, això és el que ens explica en Sergi en quant al temps per tot aquest cap de setmana. La pluja que sembla que s'ha d'acabar avui. Demà es diu doncs, que podia tornar alguna que altra gota, una que altra gotellada, i a la tramuntana també, doncs, que farà aquest efecte que fa de secar. Com hi ha pluja, tot darrere la tramuntana, que esperem, segons ens diu en Sergi, que d'aquí res ens arribi a migdia ens arribi aquesta tramuntana en ratxes que, segons ens explica en Sergi, a migdia poden superar els 80 km per hora. N'estarem atents, aviam com va evolucionant tot això. Molt bé, són les 11:16, dit d'una altra manera, interpretat d'una altra manera, un quart i un minut d'una. I que fari un minut d'una... anem a escoltar el que ens explicaran dels diaris, del que porten els diaris, l'Helena Puigdueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador, l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí.
Els diaris, de nou la premsa del dia, repassades les portades del territori, el contingut en clau local. Ens fixem ara a la resta de publicacions i, per tant, la resta de primeres pàgines. Les de la premsa generalista, amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, de nou, podríem dir coincidència en la tria de temes i per il·lustrar la portada de les principals capçaleres. D'una banda, l'estratègia de la Moncloa i per vetar la investidura de Carles Puigdemont, i de l'altra, la victòria del Barça i en partit de Copa contra l'Espanyol i que els classifica ja per als les semifinals d'aquesta competició. Comencem el resum de portades. El punt avui, el titular aquí és curt i ras, diuen a la desesperada.
I subtitulen que Rajoy porta la proposta d'investir Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional perquè la suspengui a no tenir, diuen, llibertat deambulatòria. I destaca el revés que ha rebut la Moncloa al no aconseguir l'aval del Consell d'Estat. La fotografia de portada, com dèiem, pels Blaugrana, Jordi Alba i Messi celebrant el segon gol de l'equip.
L'Ara parla també de revés jurídic a la Moncloa. Diu que el Consell d'Estat afirma que no hi ha fonaments per impugnar la investidura de Puigdemont, però que el govern espanyol ignorarà la recomanació i avui presentarà recurs al Tribunal Constitucional.
En el seu editorial diu que l'estratègia del govern central ha quedat desacreditada. Apunta que ningú comptava que el Consell d'Estat s'atreviria a desautoritzar la Moncloa. L'Ara insisteix que l'executiu, a l'executiu, tant li fa el respecte per la llei, vol venjança, diu. Titular també per a l'alcaldessa de Barcelona, abocada de nou a una qüestió de confiança per aprovar els pressupostos municipals.
Més repàs, tercera portada del matí, portada del periòdico. Aquí mateixos arguments que la resta. Rajoy impugna sense aval jurídic i la llei del Barça. Aquests són els dos principals titulars. Ja n'hem parlat, les dues qüestions que encapçalen tots els diaris d'avui. Ens quedem, doncs, amb un de tercer, en busquem un d'alternatiu. Barcelona va ser el primer objectiu europeu d'Estat Islàmic.
A pàgines interiors hi llegim que els jihadistes van voler atemptar primer a la capital catalana que abans que a París l'any 2015. Els terroristes planejaven atacar amb fusells i bombes, però van ser detinguts setmanes abans. La revelació apareix en un informe de la revista de West Point sobre les matances del mes d'agost.
I acabem aquest recorregut, tanquem amb la portada de La Vanguardia, l'estratègia del govern espanyol per impedir la investidura de Puigdemont, la fotografia del partit entre Barça i Espanyol amb un Messi superant tots els entrebancs per fer córrer la pilota, i les dificultats de Colau per aprovar els pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona són també els principals temes de portada, però n'hi ha més, oi, Thaís?
Sí, La Vanguardia també es fa ressò de la tensió entre Veneçuela i Espanya, que s'ha disparat arran de l'expulsió dels ambaixadors. Diu que Caracas retreu a Mariano Rajoy el seu suport a les sancions imposades per la Unió Europea.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'escoltar el que ens explicaven l'equip de notícies en xarxa edició matí en quant al resum de premsa de la premsa general, és aquell moment de felicitar tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, i de més, el més a més, són les notícies i el refrany del dia. Bé, i començarem parlant del santoral, a qui han de felicitar avui, demà i demà passat, avui divendres, dia 26, Santa Paula, Sant Timoteu, Sant Titus i Sant Alberic. Demà dissabte, 27, Maria Àngels Merici i Sant Enric de Usó. També ens parla del cau de les Bruixes a Centelles, fan aquesta celebració. També diumenge dia 28, una altra de les celebracions, com és la festa de la calçotada a Valls, Sant Tomàs d'Aquino, Sant Gentil i Sant Flavià. Dos felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també els que celebren el seu ari. Doncs moltes felicitats a tots els que celebreu aniversari, tant avui com demà passat. Bé, i heu de saber que en quant a aniversaris, avui és l'aniversari de l'actor Scott Glenn, aquest senyor dels que la seva joventut havia fet pel·lícules de dur, ara ja en tant el veiem amb alguna que altra aparició, però ja no fent aquests papers, clar, de fet, els actors també a l'edat els marca el tipus de papers que han de fer, que comencen fent de fills, després passen a fer de pares i passen a fer d'avis, això va depenent de l'edat, i si doncs van allargant la seva carrera. Doncs Scott Glenn, fa 71 anys, el presentador Màxim Huerta, que en fa, escriptor i presentador Màxim Huerta, que en fa 47, i una altra presentadora, la Luján Argüelles, que l'hem vist en tots aquests programes, en principi d'aquests de la gent que buscava parella, que era buscar esposa, que era casar-se con mi hijo, etc. Doncs fa 41 anys. Això per avui. Passem a demà dissabte, la Brigitte Fonda, de la saga de la família Fonda, fa 54 anys. Manuel Quijano, el més gran dels germans Quijano, que en fa 51, i el director Moncho Armendáriz, que en fa 69. I passem ja, o més ben dit, acabem amb diumenge. Tenim en Frodo, l'Elijah Wood, que en fa 37, el que va ser president de França, Nicolas Sarkozy, que en fa 63, i el cantant Maluma, el cantant colombià, que en fa 24. I parlem de notícies. De moment podem dir que al refrany del dia tenim problemes amb la pàgina web del Festa Festa, que sempre era el que ens feia el comentari, doncs no podem sentir la veu de Víctor Pàmies. La frase del dia era: van les lleis per on volen els reis. Van les lleis per on volen els reis. Però de moment no podem sentir, no podem escoltar el comentari que hi posa en Víctor Pàmies. Però sí que podem parlar de les notícies que passava ara fa un any. La notícia era que bona afluència de joves a l'Esbotzada des de la posta en marxa d'aquest espai jove. Les activitats programades es tiren endavant amb bona participació i actualment se'n preparen de noves que es posaran en marxa les properes setmanes. Entre d'altres, es farà un programa de ràdio i un altre de televisió, a més d'un campionat de futbolí o de PlayStation. Campionat de futbolí, PlayStation 2 també sembla que se n'ha fet algun. El ràdio sí que durant la temporada varen venir a explicar les activitats, de moment no hi han tornat, però televisió encara potser és l'assignatura pendent que té els joves de l'Esbotzada, que espero que tot arribi, que tot es pugui portar a terme. I ara fa 5 anys, doncs què passava? Ara fan 5 anys, dèiem, una de les notícies que parlaven els informatius, es deia que el pintor Lluís Roura presentarà el proper mes de març a Girona una trentena d'obres de petit format. Bé, l'últim intent tampoc ha anat bé, el Festa, avui sembla que tenen problemes a la seva pàgina web. El que farem, doncs, és continuar aquí matins en xarxa el més calent a l'Aigüera i ho fem amb música. La música que ens arriba amb la veu dels Café Quijano, perquè avui un dels protagonistes d'aquest trio, el més gran, fa 51 anys, el que està al mig d'aquest grup, i amb... L'últim que han tret es titula Perdóname i col·labora el cantant que porta tot un nom curiós, Taburete. L'escoltem? Vinga.
Otra vez por culpa de ese triste error, ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Mi vida, mi cielo.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar.
Ando por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser.
Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme.
Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
No culpes más, no mires atrás, debes perdonar.
hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Son Café Quijano i Taburete. Taburete és un grup, i he dit un cantant és un grup, i atenció perquè aquest grup de Taburete està format per Willy Bárcenas, que és fill de l'ex-tresorer del PP, Luis Bárcenas, i Anton Carreño, que és net de l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferrán. Doncs bé, aquests són els dos que formen el grup Taburete, que abans havia estat format de trio, i actualment doncs, són aquests dos cantants els que formen el grup Taburete. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I la proposta de la Montse Hidalgo del divendres són les emocions, amb a la visió emocional de la pel·lícula Lo Impossible. Avui, a l'últim capítol, Montse Hidalgo, acompanyada amb aquesta secció de Marta Palacín, la doctora en psicologia, que ens explica avui com la importància, més ben dit, de la resistència per aconseguir superar les situacions adverses.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Sortir del caos, resistir contra situacions límit per aconseguir un objectiu difícil. La pel·lícula Lo Impossible, de Juan Antonio Bayona, és un exemple perfecte per aprendre a gestionar les nostres emocions. Maria Palacín, directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Gràcies, benvinguda.
Gràcies a vosaltres.
Tothom mira de salvar la vida i, quan no és el cas, assimilar la desgràcia.
Mi mujer no quería venir a Tailandia a pasar las navidades. Por lo de mi pierna. Yo insistí. Mi hija, Gina, solo tiene 2 años. El ruido me despertó. Estaba solo en la habitación. Salí a la terraza y vi que el mar se metía tierra adentro. Tardé 5 segundos en llegar a las escaleras, pero el agua ya estaba allí. No fueron más de 5 segundos. En la cama encontré una nota de mi mujer diciéndome que estaban en la playa.
5 segons, un tsunami real, però que pot ser metàfora de moltes i moltes situacions.
5 segons, menys un segon i et canvia la vida. No som massa conscients de que això és veritat, de que això és així sempre. Suposo que si ho fóssim no podríem viure amb aquesta tensió i amb aquesta situació permanentment, però és així de real. El que ets ara, el que tens ara, el que vius ara, és ara, no és d'aquí 2 segons. I recordar-ho d'alguna manera ens fa doncs, aprofitar més el present i no desplaçar les coses cap al futur. I una altra situació que em fa pensar en aquesta escena tan dramàtica i tan real és com decisions poden fer que tinguem sentiments de culpabilitat per sempre. Molt possiblement aquesta persona que està relatant que ell va decidir, que ell va insistir de viatjar a Tailàndia, doncs l'acompanyarà per sempre. I això pot ser la seva pròpia destrucció si no fa alguna cosa o no li ajuda algú a poder canviar aquest sentiment de culpabilitat que li portarà al ressentiment, li portarà doncs, a un gran remordiment, amb una altra emoció més saludable per ell que li permeti viure. La culpabilitat és molt dura de portar.
Gent diversa s'enfronta a la realitat, també als nens de la família. El fill mitjà, encara petit, ha de tenir cura del més petit.
Tengo miedo. Cierra los ojos y piensa en algo bonito.
¿Cuántos años tienes?
Casi 74. ¿Y tú?
7 y medio.
Quítame esas hormigas.
¿Está bien?
Sí, está dormido. Está bien. Le ha mordido las hormigas, pero está bien.
¿Te gusta mirar las estrellas, verdad?
Sí, me gusta encontrar las constelaciones. Pero aquí el cielo es diferente.
Algunas de esas estrellas se apagaron hace mucho, mucho tiempo. ¿Lo sabías?
Están muertas, ¿no?
Están muertas. Pero una vez fueron tan brillantes que su luz sigue viajando por el espacio. Y aún podemos verlas.
¿Cómo se sabe cuáles están muertas y cuáles no?
No se puede. Es imposible. Es un misterio maravilloso, ¿no?
Allò que és possible i el que no ho és.
En aquesta escena es resum tota la pel·lícula. Misterio maravilloso. És impossible saber quines estrelles estan vives o mortes, diu. I el nen li pregunta això i ella respon, és un misterio maravilloso. És un misteri que es resolgui aquesta pel·lícula de la manera que ho farà. A mi aquesta escena em dona dues idees més que no voldria deixar passar. El pare li deixa l'encàrrec que cuidi del seu germà petit, el més petit. Ell no vol, d'entrada, i jo faig aquesta reflexió. Quan volem, podem. En situacions de carència és quan realment sabem qui som, sabem quins recursos tenim. Però només ho podem saber quan estem carents, quan no tenim res, quan hi ha una necessitat i s'ha d'actuar, s'ha de resoldre alguna cosa. I és en aquest moment quan som capaços de poder aprendre més de nosaltres i treure el més possible de nosaltres. I una altra reflexió que no voldria deixar passar és què important és per nosaltres ocupar-nos d'un altre. Qui bé ens fa el poder ocupar-nos d'un altre ser viu. Per la gent gran, sigui una mascota, sigui una flor, una planta, el cuidar amb un altre té una influència en la nostra pròpia vida per perllongar-la més del que nosaltres podem creure. En aquest nen, aquest germà mitjà que s'ocupa del més petit, és molt important aquesta tasca que li dona el pare. O sigui que la tasca de cuidar té un efecte molt positiu en les persones. Ara no està massa de moda que entre els germans es cuidin. Ara ho fan sempre els pares todopoderosos que agafen moltes responsabilitats. Però abans, amb famílies més nombroses que érem, el cuidar dels germans, el tenir cura, doncs era una delegació que et feien els pares i que era més normal. I això tenia un bé molt important. Potser ho hauríem de recordar, tot això.
Si alguna cosa té aquesta pel·lícula, són emocions.
És Lucas!
Hijos, siento verte.
dos. El pobre
Ricardo.
No. Estás bien.
Allò que semblava impossible
i que s'aconsegueix. La resistència té premi en aquest sentit, no? En aquesta situació. Potser si hagués sigut només pel·lícula, no basada en un fet real, diríem, clar, és una pel·lícula i havia d'acabar bé, ens agrada que tingui un final feliç. De vegades hi ha finals feliços, de vegades, no sempre. Segurament al voltant d'aquesta història, en aquell moment i en aquella situació, hi havia moltíssims finals que no han estat així, de feliços. Però el que m'agrada, a part de l'emoció tan preciosa que podem, que tothom ploraríem i segurament tornaríem a plorar en aquella escena, i ens va bé plorar, jo sempre dic que el drenar ens va bé a tothom.
Aquesta és una d'aquelles pel·lícules que quan s'acaben i s'encenen les llums del cinema troben a tothom amb el mocador a la mà.
Amagant-nos, que no ens vegi implorar. I jo sento i crec i dic que plorar és molt sa, que hem de poder plorar cada un com vulgui, però és molt sa pel cos i per les nostres emocions. Però en aquest sentit, aquesta forma de plor que està el nen, el Lucas i els petits, aquest desconsol amb aquesta que s'està trencant, no?, la manera de... És molt real. I és el mateix plor que tenia el Lucas quan no troba la mare al llit on la va deixar quan li va donar l'ordre que havia d'ocupar-se i de fer tasques. La mateixa emoció de desbordament. És el buidament, és el cansanci, és per fi, no? És molt bonica aquesta escena, és molt entranyable.
Maria Palacín, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després de compartir emocions amb la Montse Hidalgo i també amb la Maria Palacín, una altra vegada a la música i amb un dels altres protagonistes de l'apartat de Sants i Aniversaris, el cantant Maluma, que diumenge fa 24 anys, l'escoltem amb aquest tema que porta per títol Corazón.
Amor, no hay problema, no. Ahora puedo regalar pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar,
¿ya qué?
Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento mami, si desde el principio siempre tuve mami. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa ti ya no hay.
Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não. Que agora vai sobrar, então quer o quê?
Um pedacito a cada nena, só um pedacito.
Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Obrigado, patrilla, no hay. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón.
Ciao, ciao. Eu não sei falar muito bem português, mas quero aprender. Pretty boy, baby. Dirty boy, baby.
Dos elles a Maluma, protagonista a l'apartat de aniversaris. Maluma, que l'hem vist col·laborar amb altres cantants amb cançons d'aquestes que han arribat a ser números 1 a les llistes d'èxits. Molt bé, tres quarts de dotze, i és aquell moment que anem a un moment a fer record. Moment dels records. De l'arxiu sonor de Ràdio L'Escala recuperem moments històrics que han marcat la història d'aquesta emissora, i estem amb aquesta sèrie d'entrevistes que va fer Jordi Piqué al seu programa Torna-la a tocar, Sam, al principi. Al principi, com el format era totalment diferent del d'ara. I el protagonista d'avui és Vicenç Pagès, que explica dues coses la seva joventut, del seu dia a dia, el seu tarannà i com es vivia a l'Escala a la seva època. L'escoltem.
Bona tarda, Vicenç.
Bona tarda, bona tarda.
Començarem parlant de l'època teva que vares treballar a Cal Fumador. Quin any vares ingressar a treballar a Cal Fumador?
Vaig ingressar, vaig anar-hi, que me van venir a buscar, a l'octubre del 54.
De l'any 1954. Sí. I fins quan hi vas treballar-hi?
Hi vaig treballar-hi fins al febrer del 55. O sigui,
de l'any següent.
De l'any següent.
Què hi feies concretament al principi de treballar en el calfumador?
Allà vaig haver de començar, esclar, com començo un aprenent, a aprendre les eines, a aprendre com va tot, després la tornilleria, totes les coses, els accessoris, aprendre tot això.
Mm. Però a calfumador feien de mecànics, no?
Sí, feien mecànics a la planta baixa. Arreglaven els cotxes, arreglaven les coses.
Quins cotxes, llavors?
Cotxes o camions.
Camions
més.
Perquè cotxes...
Sí, cotxes n'hi havien pocs.
N'hi havien pocs, no? Perquè sí. Recordes algun camió que us portessin arreglar d'alguna casa que...
Sí, sé que hi havia de Can Massafont, de la baixeria Massafont. Després em penso que portaven el d'en Puigsureda, aquell bolquet, que va ser dels primers bolquetes que hi va haver-hi per aquí. I, vaja, hi ha alguns altres més que n'hi havia.
I llavors a la planta de baix, recordes els treballadors qui treballaven?
A la planta de baix, ben no me'n recordo, però hi havia, me sembla molt que hi havia en Quim Perals, en Joaquim Perals,
sí.
I després hi havia aquell, en Josep Solés, que deien de Can Ramon Solés.
Qui són aquests? Cap on s'estaven?
Que vivien allà al carrer Enric Serra, seria més o menys, la casa era el 49, el 45, allà on té la casa en Francisco Majoan.
En Majoan, d'acord. Però llavors hi havia una altra part, no?, de Cal Fumador, la part de dalt. Què hi fèieu, la part de dalt?
La part de dalt, que va, quan vaig començar jo, me van tirar i es feien tocadiscos. A la part de dalt, un tercer pis.
Tocadiscos l'any 54.
L'any 54. I a dalt, en un àtic, sí, clar, hi havia l'altra planta, que hi havia l'assumpte del forn i pintura.
Mm. Potser molta gent de l'Escala no ho saben, que aquella època, l'any 54, que el fumador feien tocadiscos, no?
Pot ser, molt bé, eh?
Estaven bé els tocadiscos?
Home, bonics ho eren,
sí.
Per l'època que era.
Exacte.
Esclar, ara, jo no seria res.
Exacte.
Passava bé, eh?
Es feien ells totes les peces? Les fèieu totes?
Allà es feia tot, en totalitat es feia tot.
Qui treballava en allà amb vosaltres?
Qui treballava, i mira, en Julià Ballesta, en Mateu, en Miquel Català, en Payet, com me'n recordo.
Payet, el d'Austràlia?
No, l'altre, el germà.
El germà.
El germà. I després hi havia, jo d'aprenent, i més tard va venir en Josep Bruguera.
Sí, el que està a Galícia.
Que està a Galícia, germà de... Cúria, sí. El germà d'en Pere Bruguera.
D'en Pere, això.
El germà d'en Pere Bruguera.
Sí. I llavors tenia algun altre aprenent que fes alguna altra feina?
Després, a dalt, hi havia en Titi, En Titi, que era l'encarregat de pintura, i feia les gomes,
sí,
amb el
sí.
forn, i totes aquestes coses. O sigui, nosaltres quan fèiem es feien els braços,
mm.
es feia la plataforma, es portaven a dalt en Titi, i en Titi ho pintava.
Braç de plàstic?
No, braç metàl·lic.
Metàl·lic.
De planxa, sí.
De planxa.
Que jo me'n recordo que metallaven les planxes amb la forma planeres.
Planeres.
Com que eren molt rovellades, amb oli els havia de fregar, ben fregades. I després, amb en Miquel Català, que em penso que era l'encarregat de la premsa, els agafàvem la premsa i els emmotllàvem.
Mm.
I hem de fer el motllo i allò es quedava al braç.
Perquè, a part del braç, feia el motor, també?
El motor també el feia, que
totes
el feia
les peces.
Mateu, el Mateu, que és un torner de primera.
Mm. El Mateu, que és el que està a Barcelona?
Que és el que està a Barcelona, sí.
També us feia el botó per canviar de velocitat els,
exacte,
els discos?
El mando pel canvi de revolucions, ho feia en Titi, a dalt ho feia en el forn, també. O sigui, el feia íntegrament, el feia ell. Que era de Bacalita.
Sí, sí. Recordes la marca d'aquest tocadiscos?
Això sí que no me'n recordo. Jo, en l'època que hi vaig a ser-hi, no sé ni si es van arribar a vendre algun, llavors.
Sí.
I de moment es fabricava, o s'intentava fabricar. Perquè el que passava és que cada setmana venia un dels jefes, que era en Josep Puigsureda,
sí, sí.
I ens canviava la feina. Cada moment canviava la feina. Ara això no està bé.
S'ha de fer de diferent manera.
S'ha de fer de diferent manera.
Sí, sí. Que era poder un soci que tenia en Comodor...
Jo penso que era un soci.
En tenia algun altre de soci de... aquella època o més tard?
No, en aquella època em penso que només eren el fumador i ell.
Sí.
Perquè el Julià, segons tinc entès, era...
Després, en Pimàs, aquell moment, feia de llauner?
No, ell no.
El que en deien llauner en aquell temps?
Sí, el llauner era el seu pare.
El seu pare. I quina feina feia com a llauner, el seu pare, recordes?
Com a llauner, sí, mira, arreglàvem... a la temporada de la vinya, del temps d'anar a ensulfatar sí. i tot això, arreglar les màquines d'ensulfatar, mm-hmm. que havíem arreglat les moltes, jo també l'havia ajudat a l'avi, i després es fa, arreglava llums de mar, peces de coses dels bots, dels llaguts en mar, i després ens feia molt, com va començar a venir la feina del turisme, o sigui, que va començar a fer quartos de bany i coses d'aquestes,
ja de
els desaigues,
els
feia en planxa de plom.
En planxa de plom. Planxa perquè de plom. M'havies dit que era un artista, no?
Era un artista, allà me'n sabia un rato llarg.
Sí?
Sabia un rato llarg.
Perquè suposo que també devia arreglar culs de pots,
sí,
com
també,
a llauner.
Sí, això també. Jo li havia vist arreglar un pot d'alumini foradat
sí.
i picant-ho,
sí.
tapava el forat.
Tapava el forat.
I no vessava.
Sí, ara tens un pot una mica escantonat i ja el llencem.
Ja el llencem.
En canvi, en aquella època...
Llavors, que fossin esmaltats,
sí, sí.
els picava una miqueta, netejats i soldat.
I encara soldat i encara servien.
Clar, i soldat servia, perquè com que hi havia aigua, ara si s'hagués escalfat sense aigua, el soldador es hagués desfet, però com que hi havia aigua, el soldador ja no es desfeia.
Sí, sí. Comencem ja l'època de fer de lampista, d'instal·lacions. Com eren les primeres instal·lacions que recordes que vas fer tu?
Allà, com vaig començar jo...
Emputrades?
No, encara no.
Vistes,
vaig venir
no?
més tardet. Encara vaig fer instal·lació de cordó. Aquell cordó
aquell
trenat.
Aquell cordó trenat, exacte.
Trenat, que clavàvem uns isladors i primer havíem de clavar els tacos de fusta, clavar-ho tot per posar els interruptors. Llavors no podies fer encara una instal·lació d'aquelles que tenim que al costat de la capçalera, els dos costats i el sí. de l'entrada, això no en podíem pas fer.
No, encara. Només n'hi havia un.
Només n'hi havia un a l'entrada, com a màxim un commutat.
Sí.
T'havies
aixecat el llit per tancar el llum, com aquell que diu.
Sí, sí. Sí.
Recordes alguna casa que haguessis anat a fer una de les primeres instal·lacions?
Sí, la primera que vaig començar, que vaig anar ajudant en Miquelet, que en Miquelet llavors era l'oficial, feia poc.
Perquè, exacte, quins treballadors hi havia?
Sí, hi havia en Miquelet i després més tard, no sé si va ser més tard o aquell mateix temps, en Simeon Català.
Sí, sí.
En Simeon Català. Uh-huh. I després ja van començar a venir més jovent. Després, 3 anys després de jo, va venir el meu germà, en Jaume.
Ah, sí, també.
Va venir en Jaume.
Estàvem parlant de la casa que havia de ser la primera instal·lació.
Sí, a Can Zidurrós, que vivia a Can Duber.
Cal Monjo.
Vivia a Can Duber, d'allà Cal Monjo.
Mm-hmm.
Que ara, penso que és el que és a terra. O sigui, el que és aquell d'allò gros que hi ha, que passava per sota i anàvem a la sarfa, o sigui, hi havia gràcia de la sarfa darrere, allà em penso que allà, allò. Allà vam anar-hi a arreglar alguna cosa, perquè en Giri d'Horrors, llavors ja havíem marxat, que em penso que ja havíem fet la casa, allà on
estan ara.
La Pepita.
Sí, sí. També en Pimàs em sembla que va ser un dels que va introduir els primers fogons de butano, sí. No? Però sí. En què cuinava la gent abans de que vingués en Pimàs, doncs, amb el fogó de butano a cada casa?
El carbó que anàvem a comprar a Can Gravial, sí. O anàvem a Can Costals a buscar carbó.
Sí, recordes quins llocs venien carbó?
Sí,
a part d'aquests dos que m'has dit?
Sí, bueno, a Can Pau.
Can Pau?
A Can Pau.
A Can Gabriel. En Pau on estava?
En Costals.
Ho recordes on estava en Pau?
No me'n recordo pas.
Perquè jo no me'n recordo pas.
No me'n recordo pas.
Gabriel, sí.
Sé que havia anat.
Sí.
Ara no m'ho diguis.
Sí.
No sé si era. Allà on viuen ara,
Pot ser on viu la Catalina, potser. Potser sí. En Gabriel estava al carrer Alfoli.
Al carrer Alfoli, sí. Allà,
ara me'n recordo.
Allà on hi havia la mestra aquella, com se deia, la senyora Madalena.
No ho sé,
això. Aquella mestra, una mestra que va morir. Allà quasi des del Scala baix la veiem. Va morir. Era una dona sola que vivia...
No recordo això. Hi havia algú més que vengués carbó? Recordes?
No, ara, que me vingui la memòria, no.
Aquí al carrer, recordo del carrer Germans Masferrer, hi havia pas algú que vengués carbó?
En Costals.
Ah, en Costals. No, és que abans en Costals, me sembla com si...
Ah, en Crispí.
En Crispí, ara. Veus com me semblava que hi havia...
En Crispí i la Marieta.
En Crispí i la Marieta.
La Marieta. Que sí, tenia el carbó, el tenien, me penso... Allà on hi ha la peixateria d'en Massafont.
Sí, pot ser, cap allà dalt. No ho recordo gaire bé, però...
Tenia una burra.
És que també havies muntat alguna cosa a base d'un líquid, un ventilador per cuinar? Què era això?
Sí, era... O sigui, antes de venir el butano, sí. Va venir aquest líquid, que em penso... No sé si ens el portaven de França. Que anava com un ventilador, que el pulveritzava i anava conduït amb un foc.
Sí.
Amb un foc, i servia per cuinar. Però era un líquid, com si fos el petroli o el querosè o alguna cosa d'aquestes.
Parla'm de com eren els primers fogons de butano que vau instal·lar.
Sí, fogons d'aquells planers, posats a sobre de l'amanidor, amb un muntall de manguera de butano que anava a l'ampolla, i para de comptar. Era el primer que hi havia.
Perquè devien posar el fogon allà sense fer cap reforma a la cuina.
Sense cap reforma.
Després, més tard, ja devien venir...
Més tard ja es van començar a fer uns forats, diguem, a l'amanidor, i allà s'hi va posar la mitja cuina, que es deia.
Sí.
Una cuina amb forn, amb un fornet, i els tres focs a sobre. Va ser el que va començar a venir després.
I ja per acabar, parlem de la cançó mexicana. Encara que ja havies vingut i havíem inclús cantat. D'on te ve aquesta afició a la cançó mexicana?
Sí, jo que me'n recordi de petit, o sigui, sempre m'ha agradat.
Sempre t'ha agradat.
Sempre m'ha agradat.
Cantants?
Cantants, sí, mira, en Negrete, Jorge Negrete. El que m'ha agradat a mi molt sempre ha sigut l'Antoni Aguilar.
Antoni Aguilar, sí.
En Pedro Vargas, també. En Miguel Aceves Mejía.
Sí, sí.
Aquest nen. Aquest.
I cançons? En tens alguna de predilecte?
Predilecte? Sí, home, més, bueno, actuals no, perquè, esclar, ja poden ser cançons de l'any 50 i pico.
No, són aquestes que ens interessen, sí, sí.
Cançons aquestes de l'any 50 i pico, com era Juan Serrasqueado, podria ser Jalisco no te rajes,
Sí, sí. Havies cantat alguna vegada en els aquells finals de festa que es feia quan hi havia una ballada de teatre?
Una ballada de teatre, sí, hi havia una vegada, a Calareu, i una altra vegada que van anar a fer una obra de teatre a l'Armentera.
A l'Armentera, sí.
També hi vaig cantar una cançó. Mm.
No recordes ni la cançó ni l'obra de teatre que s'havia fet
abans?
Sí,
la cançó se'n deia...
Potser el Jinete?
A los 15 o 20 tragos.
A los 15 o 20 tragos. Sí. Et recordes altra gent que cantessin amb tu aquelles vetllades?
Home, sí. L'Albert.
L'Albert Callol.
L'Albert Callol. Clar, podia cantar... Qui bé s'hi havia, llavors. En Pere Agustí cantava
molt. Sí, que feien el grup aquell que ja n'hem parlat diverses vegades. Sí. Molt bé, doncs, d'acord, Vicenç, mercès per la teva presència. I hem parlat una mica d'aquestes coses d'aquell temps, que ara ja moltes d'aquestes han desaparegut. com és la fàbrica de tocadiscos,
sí,
com és el anar